Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino. Reach out to space.
Una setmana més arriba un llibre sota el braç amb en Miquel Esteve, que el tenim avui a via telefònica. Miquel, què tal? Molt bones.
Molt bones, bon dia, què tal? Com estem, Edu?
Molt bones i felicitats, que fa uns dies va ser el teu aniversari i aprofitem també per a felicitar-te.
Doncs sí, el 5 d'abril, Àries, igual que tu.
Igual que jo, sí, sí.
Tu el vas fer ahir el teu també compleany, som Àries els dos.
Ens portem dos dies i molts anys.
Vale, una anècdota boníssima dels Àries.
Sí.
Diu que els Àries, tu i com jo, els del signe del zodiac Àries, diu que sí. Són d'aquest tipus de gent que diu que ens llancem a la piscina sense que hi hagi aigua. Perquè, bueno, amb el cap obert al mig de la piscina diem, tranquils, no passa res, ara l'omplirem, la piscina.
I acostuma a haver aigua que... després o no? Això hi ha cosa de l'atzar,
Bueno, volia dir que som un signe doncs, de gent doncs, de foc, és un símbol de foc, de gent llançada, de gent que, bueno, pues que a vegades, fins i tot a vegades no mesura els riscos perquè se'n fia molt de la seva pròpia fortalesa. Ja ho deien, diu, els Àries mai poden perdre batalles però mai perden la guerra, perquè és l'instint de supervivència, aquella bocanada d'aire que sempre l'ha traït. En situacions extremes sempre acabem donant el do de pit.
Molt bé, doncs una bona curiositat, per a començar el programa d'aquest matí amb un llibre sota el braç amb el Miquel Esteve. És que al final jo crec que, Miquel, hauríem de fer un programa nocturn, amb això jo crec que guanyaríem molts més adeptes,
Bueno, jo de moment crec que ja ens està bé el tema de la literatura, perquè si comencem a divagar una miqueta nosaltres dos temes ja de tot tipus, això ja pot acabar sent un magazín, però tot i molt salvalment del lux. I jo crec que, bueno, el que es tracta ara és de que la gent llegeixi, tu, de que la gent estimi la literatura, a veure si podem anar seduint a la gent amb el llibre sota el braç, doncs que cada cop se comprin més llibres, i sobretot que la gent llegeixi, perquè llegint són lliures.
Bé, doncs avui per començar la recomanació de la setmana, què ens portes?
Bueno, a veure, mira, presentarem un llibre doncs, que vam presentar, fa 3 dies aquí a Barça, a la papereria, i que en la meva modesta opinió jo crec que serà doncs, segurament el llibre més venut d'aquest Sant Jordi. Si no és el més venut, estarà entre els 3 més venuts, això seguríssim. La quiniela dels 3 ja és segur, però jo aposto que serà doncs, el llibre més venut d'aquest Sant Jordi i és la novel·la El primer heroi, de Martí Gironell.
El qual li va ser la presentació?
Sí, jo li vaig fer la presentació, som amics personals, no? I a més, doncs, compartim agència literària i ara també editorial, perquè Martí fins ara havia publicat sempre en Planeta, amb la columna, i ara, doncs, Ediciones B va fer una aposta important, l'Ernest Folk el va fitxar amb aquesta novel·la, amb El primer heroi, i han confiat cegament a l'equip editorial, i la veritat és que els resultats estan sent fantàstics, perquè en molt poquetes setmanes doncs està al capdavant de les ventes, no? Al capdamunt de les ventes i, a més, doncs, amb molta expectativa, no? Perquè aquesta novel·la té una cosa que és molt important, no? Jo ho deia a la presentació. Jo, per mi, té dos grans inputs, la novel·la del Martí, no? Del primer heroi. És a dir, Martí és un escriptor, doncs, que és solvent, que té una narrativa, doncs, que ja sembla que hagi trobat la seva senectut. Amb això el que vull dir és que és una persona que difícilment ja evoluciona, perquè ell sembla que ha trobat ja el seu espai, el seu tempus, la seva forma d'escriure, el seu estil, la seva adjectivació, la seva puntuació, que així com hi ha escriptors que encara doncs, van investigant, no? O van buscant. No? Ell no, ell sembla que es troba còmode, no? Des de l'arqueòleg, en la forma com escriu. El que passa és que per mi aquesta novel·la, doncs, aquí sí que el Martí ha sigut valent, sobretot per dues coses. La primera, perquè ha fet una novel·la sobre la prehistòria. Jo ho deia i el reptava, no?, al públic assistent a la bassa l'altre dia, els deia, penseu en alguna novel·la de la història de la literatura sobre la prehistòria? És que quasi bé no hi ha títols, Eduard. Hi ha molts pocs títols. Saps què vull dir?
És un llibre original, llavors,
Exactament. És que la prehistòria és un període que és molt difícil per a un escriptor. Perquè, per començar, quin nom els hi poses als personatges? És ben difícil. Ostres, perquè no tenim un santoral d'aquella època. i a més el llenguatge d'aquella època, segons els paleontòlegs, era un llenguatge, doncs, antropòlegs i tal, era un llenguatge de pràcticament de monosíl·labs.
Uh-huh.
Per tant, entrar en aquest període ja és un agosserament. Des del punt de vista narratiu i des del punt de vista creatiu, ja és és molt agosserat. Per què, doncs? Perquè vol dir, doncs, que tu hauràs de suplir moltes coses, tot i que hi hagi una documentació d'assaig a través de les troballes, etcètera, etcètera, però a nivell de, doncs, d'establir les relacions dels personatges d'aquella època, posar noms, etcètera, 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 això requereix, doncs, una actitud i aptitud especial per part de l'escriptor. Val? Per mi, primera, gran desafiament. Mm. Segon gran desafiament és que la novel·la del Martí trenca una mica tabús. I trenca tabús, a més, ben documentat per paleontòlegs i antropòlegs, com és el cas de l'Eudald Carbonell, que ha col·laborat activament amb el Martí a l'hora de, doncs, documentar-se l'escriptor, no? I és que aquesta és una novel·la on els personatges, els clans que hi surten, el clan dels cavalls, els ratpenats, els diferents clans que hi surten, trenquen o esberlen una mica aquest prototip que nosaltres tenim d'idea de que en el neolític els sers humans eren pràcticament animals, no? O eren animals amb una mica de raciocini. No, els personatges, l'home del neolític, tal com l'està pintant el Martí en la seva novel·la, que a més, doncs, paleontòlegs com l'Eudald Carbonell hi estan donant la seva traçabilitat o la seva conformitat, ja tenien la mateixa estructura mental pràcticament que nosaltres. És a dir, eren pràcticament com nosaltres. El que ens diferia, ens pot diferir d'ells, d'alguna forma, és l'avenç tecnològic, és la forma d'interpretar el temps, la forma d'interpretar, doncs, moltes coses en funció de la tecnologia i dels avanços que hem tingut, però el que és fonamental i essencial en el ser humà, les relacions paternofilials, els rites de pas, tot això pràcticament l'home ja estava format. Ja, eren igual que nosaltres. És a dir, nosaltres ens podem sentir, una gran frase d'aquest llibre que la va encunyar precisament aquest paleontòleg, que és el del Carbonell, nosaltres ens podem sentir llegint aquesta novel·la un membre més del clan. Uh-huh. A través de la narrativa de Gironell, però també perquè en aquella època, doncs, l'home ja estava o tenia la mateixa estructura mental pràcticament que nosaltres, sense televisions i sense avenços tecnològics, sense WhatsApps i sense ordinadors ni Facebooks. Però el que és essencial, les relacions humanes, la forma d'entendre la relació entre l'home i l'entorn, la forma d'entendre els ritus de pas, tot això era pràcticament, doncs, calcat a la nostra situació actual, no? I per mi això és un altre gran desafiament. Són els grans dos inputs d'aquesta novel·la. Primer, escriure i tenir la gosadia i la valentia d'escriure sobre la prehistòria, que no hi ha massa escriptors en la història de la literatura que ho facin. I dos, desmitificar aquesta figura que tenim nosaltres de l'home del neolític, de que era una persona, doncs, absolutament, entre cometes, antropològicament i socialment inferior. No. És una novel·la, doncs, en aquest sentit, doncs, que presenta, doncs, aquestes dues qüestions, per mi, fonamentals, no?, per donar-li un valor afegit important a la novel·la. Però, bueno, a banda d'això, Eduard, doncs, la ploma de Martí Gironell, que és una ploma, doncs, correcta, molt correcta, com t'he dit abans, a més, doncs, el tema de, doncs, que ell, doncs, sempre planteja les seves novel·les com una aventura, perquè aquí, doncs, hi ha el viatge d'Inatxé, el personatge principal, el primer heroi, que és un membre d'una tribu del clan dels cavalls, que, doncs, bueno, fa un viatge, un gran viatge, és un viatge, a més, que on va, d'alguna forma, redescobrint d'altres clans, d'altres mons, i es va formant a si mateix, no?, el clan dels ratpenats, que viuen dintre unes coves, el clan dels no sé què, va veient coses, no?, i es va formant, i aquest viatge és un viatge que ha de fer per salvar el seu clan. I, per tant, hi ha una aventura, hi ha una epopeia. Per tant, és una novel·la del tot recomanable, no? Fixa't que el nom del personatge, per exemple, principal, que el del primer heroi, que és Inatxé,
sí,
vale? És llegit a l'inrevés, Estany. Vale?
Uh-huh.
Perquè aquesta novel·la està, doncs, al Sulcus Primigenius, o el lloc de sortida de la novel·la, el clan dels cavalls, està en un poblat neolític que hi ha al costat de l'Estany de Banyoles. Vale? Jo, per mi, és una novel·la que és molt entretinguda, que a més és una novel·la que et forma, no?, que t'ajuda a entendre un període que difícilment n'hem llegit coses, que a més, quan el vam estudiar de jovenets, no?, en els llibres de socials,
sí.
I després doncs, en les assignatures d'història, és d'aquells períodes que et passa una mica per damunt, tot i que en el neolític es frauen les grans revolucions, com és el descobriment de l'agricultura o el descobriment de la roba. Vull dir que és un període importantíssim, no?, a l'hora de descobriments de l'home, no?, perquè es passa d'un doncs, nomadisme a un sedentarisme, s'estableixen ja doncs el que són, però tot això per què? Pues perquè el Martí també d'alguna forma intenta descriure la seva novel·la a través, no?, d'aquesta aventura, i és que l'home ja estava mentalment preparat per assolir aquests canvis. Per què? Perquè doncs la forma d'entendre l'entorn, de copsar l'entorn, de relacionar-se amb l'entorn i de relacionar-se socialment entre els membres, doncs ja era pràcticament la mateixa forma que tenim nosaltres social i antropològica d'actuar a l'actualitat, no? Ja et dic, amb el que és l'avanç tecnològic com a ceteris paribus o constant. Per mi, per tant, és una novel·la magnífica, és una novel·la molt bonica, que a més, doncs, ensenya i, a més, desmitifica. Per tant, del tot recomanada, i com t'he dit, als nostres lectors, animar-los perquè segurament doncs, és una compra, és un valor segur, Això, si fos una compra d'accions, diria, més, és comprar un valor segur, però és que, a més, doncs, aquesta novel·la, ja et dic, si no és la més venuda d'aquest Sant Jordi, doncs bé, serà a la loteria de les tres llibres en català més venuts aquest Sant Jordi.
Serà, sens dubte, entre les primeres, aquest llibre, El primer oi del Martí Gironell, que precisament el passat divendres va presentar passa a la papereria. Bé, doncs, amb la recomanació d'aquesta setmana que ens porta el Miquel Esteve, nosaltres seguim avançant amb un llibre sota el braç d'aquest dimarts. Miquel, arriba el moment d'encetar ja l'apartat d'Endevina Endivinalla, quin llibre dorm a la palla.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I com sempre, amb la cançó de Fito i Fittipaldi, Soldadito y Marinero, aquesta cançó que tant li agrada al Miquel Esteve, és moment ja de fer un repàs a l'Endivina Endivinalla, quin dia llibre dorm a la palla, aquest concurs, que recordin que a final de temporada, de cara al juny, doncs, tindran un espectacular premi amb un lot de llibres firmats pels seus autors, és a dir que un molt bon premi, i la gent, Miquel, continua participant, eh?
Sí, no, la gent ens està responent molt bé. I a més de que la gent ens està responent molt bé, perquè ho veiem doncs, a través de les xarxes socials, no?, del Facebook sobretot, jo penso que aquest concurs ha estat una gran iniciativa que hem tingut, Eduard, de tots plegats, perquè bueno, doncs és una forma també de tornar a remembrar, no?, títols que hem presentat aquí en la nostra secció i que d'alguna forma doncs, tornes a despertar aquell cuquet, no?, aquelles ganes, a lo millor, amb aquestes pistes sincrètiques en el lector, doncs, en el possible, no?, el futurible lector d'agafar aquests llibres, no?, d'empescar aquests llibres.
Doncs mira, si et sembla, fem un ràpid repàs a les pistes que vam donar en el programa anterior i també farem un cop d'ull a les participants i participants que va haver en aquest últim concurs. I és que, per exemple, l'altra vegada, l'últim programa, parlàvem de L'estiu de l'amor, del Toni Orensanz. Vam donar quatre pistes, que eren les següents: que l'autor és del Priorat, que és periodista i narrador, l'obra versa sobre la companya de francesa d'un famós pintor català, i la quarta pista és que els fets succeeixen a l'Orde de Sant Joan de principis del segle XX. Aquestes eren les quatre pistes que donàvem. I, òbviament, com dèiem al principi, es tractava del llibre L'estiu de l'amor del Toni Orensanz. Bé, va participar bastanta gent, però encertants, només en tenim, que no està gens malament, doncs cinc persones. Per exemple, l'Anna Picullà, el Marc Sampé, la Juani Gómez, l'Eva Maria Ferrer i el Jordi Sebastià Ferrer. Són les persones que van encertar el concurs d'aquesta setmana. Ah, i per cert, també la Filo Pujol, que també va participar. Per tant, en tenim fins a sis guanyadors que van encertar L'estiu de l'amor del Toni Orensanz.
Molt bé, a la Filo, a més, en Champions, com sempre, eh?
Sí, estan en la Champions, zona privilegiada, la Filo, que està lluitant per la Lliga, eh? Està lluitant per la Lliga, sens dubte.
Sí, no, total, o sigui, cada setmana ella és reincident, no?, en els encerts pràcticament de cada setmana.
I si et sembla, Miquel, anem ja a fer les pistes, a donar les pistes d'aquesta setmana, perquè també avui en tenim tres, eh? En tenim tres
avui,
preparades.
Avui ho farem una miqueta més difícil, perquè els donem molt peixet, eh?
Clar, si no, al final la victòria és fàcil, no?
I exactament, al final, doncs, escolta, els estem ficant d'allò i, bueno, aquesta setmana potser serà una miqueta més difícil.
Bueno,
per tant, si et sembla, pots anar donant-les tu mateix, no?
I tant que sí.
Comentarem no res un pelit, per no fer-los-hi tan feixuc als nostres participants.
Molt bé, jo dono la pista en sí i el Miquel Esteve us dona potser algun detall més. Així que comencem. La primera pista per al concurs de Endevina Endivinalla, quin lliurador mala palla d'aquesta setmana és la següent. Estem parlant d'una autora i és autora de bestsellers.
Sí, és una autora de bestsellers que a més, o sigui, és dona, per tant, és una és femenina, i a més és autora de bestsellers i pràcticament cada novel·la que té, no és allò que dius, bueno, doncs té alguna novel·la doncs, que punxa, no, cada novel·la que treu és una novel·la doncs, que està al capdamunt de les llistes, i a més és una autora sud-americana.
Molt bé, pista número 2. Va triomfar en una novel·la que es va dur al cine i que té, a més, a veure amb els esperits.
Sí, potser és la novel·la més coneguda d'aquesta escriptora sud-americana. Té a veure amb els esperits, amb això ja diem bastanta cosa, i a més, doncs, es va dur al cine i hi ha una pel·lícula fantàstica on hi ha un repartiment d'actors fabulós, no? Entre ells hi figura un actor espanyol, l'Antonio Banderas.
I la tercera i última pista, la novena en qüestió, descriu un joc.
Doncs sí, la novel·la descriu un joc que a més, doncs, és una mena de joc pervers, no? I és un joc pervers doncs, que d'alguna forma doncs, hi ha una sèrie d'assassinats al darrere i és un joc virtual.
Molt bé, doncs aquestes són les tres pistes que us donem per aquesta setmana al concurs d'Endivina Endivinalla, quin llibre dorm a la palla. A partir d'ara mateix al Facebook ja podeu dir la vostra, de quin llibre i de quin autor estem parlant. Bé, doncs, i amb aquest concurs d'aquesta setmana, Miquel, és moment ja d'acomiadar el programa d'aquesta setmana, d'un llibre sota el braç.
Doncs sí, una altra setmana més. Aquesta setmana molt especial perquè hem presentat el llibre del Martí, que vam fer la presentació aquí a la Bassa fa escassament 3 dies, no? I que va ser un èxit perquè va venir doncs, moltíssima gent. El Martí doncs, té aquesta capacitat de convocatòria allà on va, no? I aquí en Mora d'Ebre molt contents perquè sempre que ve s'omple la Bassa de gom a gom, no? Amb la qual el Sergi està content perquè munta l'acte doncs, amb molt d'afecte i molt carinyo, no? I la gent que hi participem també, no? I perquè a més estem únicament a 2 setmanetes de Sant Jordi. La gent ha de ser conscient de que d'aquí 2 setmanetes doncs, els carrers s'ompliran de literatura i de roses i que serà la gran festa dels llibres i de la literatura.
Doncs així és. I, Miquel, nosaltres hi tornem precisament la mateixa setmana del Sant Jordi. Per tant, a veure què ens prepares per al següent programa.
Una cosa que tindrà molt a veure precisament amb aquesta carrera pel Sant Jordi.
Molt bé, doncs aquí deixem la incògnita i d'aquí 2 setmanes a un llibre sota el braç hi tornem. Miquel, gràcies, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies, Edu, a tothom. I escolta, felicitats amb un dia de retard,
No passa res, perdona.
Ahir va ser el teu, però bueno, ja et diuen que tots els companys tenen panada, no?
I tant.
I per tant, doncs, tenim temps. De fet, et vaig felicitar pel Facebook, eh?
Així m'agrada. Miquel, una abraçada ben forta. Fins aquí 2 setmanes.
Una abraçada a tothom.
Adéu.
Adéu.
Después de un invierno malo, una mala primavera.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.